J'aime ta couleur café.
Fa molts anys, a l'antiga Abissínia, a Etiòpia, el pastor Kaldi va descobrir que les seves cabres estaven molt despertes després d'haver-se menjat els fruits de la planta del cafè. Un bon dia les va tastar per comprovar-ho ell mateix. Això diu la llegenda sobre els orígens del cafè. Nosaltres els busquem amb Salvador Sanz, expert cafeter i propietari de Cafés El Magnífico.
Això no ho sabrem mai perquè són llegendes, com les llegendes que rodegen el te o la xocolata. El que sí sabem és que la planta del cafè està en el planeta Terra des del Quaternari, que hi ha 124 espècies diferents, de les quals només dos són per conreu comercial, que són l'aràbica i el robusta, que totes aquestes espècies són natives d'Àfrica. Aràbica és una planta relativament recent, creuada entre robusta i una altra, o sigui, la varietat canèfora, i que aquestes dues plantes van exercir de pare i de mare i van fer una planteta nova que ara coneixem com aràbica, i que aquesta és indígena de les terres altes entre Etiòpia i Sudan. I l'aràbica té una particularitat, que és genèticament diferent, perquè té 44 cromosomes en vez dels 22 que tenen les altres 123 espècies. Però una de les grans avantatges que té és que la planta s'autopolinitza, amb la qual queda genèticament molt estable. I això ha fet que quedés circunscrita aquestes florestes i aquests boscos a Etiòpia, on ha crescut salvatge durant segles i segles. No se sap ben bé quan l'home comença a utilitzar-la, però el que sí sabem és que a Etiòpia fa molts segles que s'utilitza de diverses maneres, no solament com a beguda, sinó també com a aliment. A més, un 50% del cafè, pràcticament un 50%, es consumeix intern. Els etiops prenen molt cafè, ho han fet sempre. És part de les seves tradicions, part de la seva cultura. El canvi climàtic també pot afectar el cafè. L'any 2050, si els genetistes i els científics no han pogut canviar-ho, potser el cafè aràbica no tindrà lloc al nostre món.
Com es conrea el cafè?
El cafè és la llavor d'una fruiteta, vale? Molt dolça, per cert, i que hi ha animalons que la mengen, els humans també l'han menjat durant molt temps. Bueno, s'ha de treure aquesta llavor, per tant, hi ha una pell, hi ha una polpa, hi ha un mucílag i els dos granets de cafè. Separar això i fer-ho de forma que el gra no quedi contaminat per algun tipus de fermentació indesitjada és difícil. Hi ha diverses maneres de fer-ho. Una és treure la pell i ficar-ho fermentar amb aigua durant 24 hores, 36 hores, tot això sempre depèn de les condicions climàtiques del dia. Després netejar-ho i que els sucres que hi ha a la polpa i al mucílag no fermentin per la seva compte i li comuniquin algun gust defectuós. També es pot fer recollint el fruit madur de la planta i posar-lo a secar com si fos un raïm que vols pacificar. Per això llavors ja són 21 dies al sol, anar removent constantment. Són dos perfils gustatius absolutament diferents, quasi tan diferents com un vi blanc i un vi negre. Llavors totes aquestes coses fan que el cafè sigui una cosa extraordinàriament complexa. Després el cafè necessita 2-3 mesos, nosaltres diem de guarda, no? Perquè tots els elements químics que hi ha a dintre, els sucres, els àcids, s'estabilitzin. I després, depèn d'on estigui, doncs des de Papua Nova Guinea al port de Barcelona, doncs a lo millor són 3 mesos de navegació. Però normalment el cafè s'ha de vendre sempre de temporada. Un cafè de fot 2 o 3 collites és fusta. El cafè és una fibra. Si ha perdut la humitat que té dintre, és una fusta.
I els productors de cafè es guanyen bé la vida?
Una part de la indústria del cafè, encara que encara sigui petita, però que ja és mundial i que cada vegada és més gran, en la qual els productors, els cafès més premium d'aquests productors, els preus per aquests cafès top són molt alts. I les subhastes, aquí els preus són extraordinaris. Això no vol dir pas que sigui per tots. El cafè segueix a la Bolsa de Londres i a la Bolsa de Nova York com un commodity i fluctuant segons com va el mercat, i això no és bo. El productor de cafè tindria que viure amb una certa certesa i tindria que viure amb un marc econòmic de cost-benefici, no de si aquest any en el món han hagut 140 milions de sacs de cafè, 150 o 90.
Com s'explica l'èxit del cafè i com arriba a Europa?
Etiòpia és el lloc on neix la planta del cafè aràbica. Però no és el primer lloc on es conrea d'una manera intensiva per vendre'l. Això va ser al Iemen, vale? Que és a l'altre cantó del Mar Roig. Segurament passat per esclaus a l'altre cantó, o probablement els àrabs coneixien aquesta beguda per fer comerç a l'altre cantó del Mar Roig i van començar a assemblar-lo al Iemen. Fins al segle XVII, estava prohibit per la llei iemenita treure una sola llavor d'allà. Al final van aconseguir anar traient llavors de diversos llocs. Unes poques se'n van anar a la isla, antiga illa de Borbón, avui coneguda com Reunión, i altres van fer el camí a través de la Meca i van arribar a la Índia. Potser la gent no ho sap, però a la Índia es va conrear cafè abans que a Llatinoamèrica. Aquest senyor que se'n va, aquest peregrí que va anar a la Meca i va aconseguir les llavors i va tornar a la Índia, se'n van dur 7 llavors de cafè, 7, i les va plantar a la Índia, 7. I els altres que se'n van anar per Reunió també se'n van anar a portar un petit grapadet de cafè a finals del segle XVI. I només perquè us feu una idea, per fer un espresso es necessiten 50 graners de cafè aproximadament. 50, més que els que se'n van dur aquell senyor. El 2% de tota la... De tota la extensió de Centroamèrica són cafetals. Vull dir que és una planta que ha tingut un èxit descomunal perquè en els humans ens ha agradat i ens ha canviat la vida. El cafè va arribar a les nostres vides a Europa a finals del segle XVII, principis del XVIII, i des de llavors no ha parat de créixer el seu consum. A meitat del segle XVIII, quan el cafè comença a substituir la cervesa i el vi com la beguda de l'esmorzar de la gent, i això hi ha llibres que ho diuen, no sóc jo que ho diu, curiosament, la revolució industrial i la revolució científica i cultural, l'enlightenment i la il·lustració, comencen justament quan el cafè comença a substituir a l'alcohol com a beguda principal dels europeus. La gent passa d'estar apotargadeta per l'alcohol a veure aquesta beguda que el desperta. El que et vull dir amb això és que el cafè forma part de les devies probablement molt més enllà del que creiem. El cafè s'ha adaptat a tot, a totes les cultures i a totes les societats. I no està prohibit per ningú.
C'est comme le café, très vite passé. Mais que veux-tu que j'y fasse? On en a marre de café.
No, molts llocs ja no demano cafè. I com jo, t'he de dir que hi ha molta gent que ens ve a comprar cafè a la botiga que em diu que ja no pren cafè segons a on. És una pena. I és important que la gent prengui cafè perquè hi ha en el món 25 o 30 milions de productors de cafè esperant que nosaltres ens bevem el seu cafè. Per què tinc que prendre mal cafè en els llocs? Per què? Per què hem de prendre mal cafè?
Café, que j'aime ta couleur, café.